vaig tenir una cita increïble.
Però no deies...
Deia sí, però vaig anar a la Clínica Masculina Europea i m'han tornat la vida. Estic en plena forma.
Clínica Masculina Europea. Especialitzats en disfuncions sexuals masculines. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
Dona suport al Team Total Energies en l'esdeveniment ciclista més gran d'Espanya. Som-hi, Total Energies, la companyia multienergies que comparteix la teva passió per l'esport.
Pugen
o baixen?
Cap a la dreta
o cap a l'esquerra?
Són les cortines de la Mallorquina.
Vine a triar el teixit que més t'agradi i te les confeccionem a mida.
Cortines clàssiques, venecianes, enrotllables, motoritzades, panells japonesos...
I a més, te les instal·lem.
La Mallorquina. T'esperem per fer realitat les teves cortines a Diagonal 506 i a Plaça Universitat.
Jordi, què fas movent aquest sofà i aquesta tauleta?
Mira, he estat pensant a canviar la distribució.
No trobes que aquest sofà quedarà molt bufó aquí?
Em faràs parar boja.
Final de rebaixes a Galeries del Tresillo amb descomptes fins al 60%. Encara hi ets a temps? Et mereixes aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar. Galeries del Tresillo.
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
Et costa mantenir l'erecció? Ja no en tens ganes? Soluciona-ho! Més de 1.600 pacients han millorat la seva vida sexual amb les clíniques de test. La consulta és gratuïta. T'esperem a la Clínica de Test de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes 649 Baixos. Millora amb les clíniques de test.
Aquest any nou li demano salut, amor, i un escriptori.
Però si és setembre.
Si el teu any també comença ara, prepara la tornada a l'activitat a IKEA. I si ets d'IKEA Family i ets estudiant, tens un 10% de descompte a les botigues per compres de més de 100 euros a partir del 16 d'agost. Consulta les condicions a IKEA.es.
RAC 1. Aquest estiu arriba a RAC 1 La Clandestina, amb Mireia Ardèvol.
L'estiu és per fer el gamberro, i això és el que farem.
La particular inclinació de la persona homosexual...
Ara que estàs fent de papa.
El lavabo Circ de Salem. Que el llum funcioni amb temporitzador. Fer de gemma mangual per tot el lavabo.
He portat un petit aparell que fa sorollets com si estigués Jordi Basté. Aquesta trapà, escopets a la taula...
Sí. Pop, pop.
Aquest estiu, de dilluns a divendres, de 9:15 a 10:15, La Clandestina, amb Mireia Ardèvol.
I ara el millor que podeu fer és anar a lligar.
RAC 1. Tots som 1. Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC 1. Tots som 1. El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
11:03. Segur que a tots, si dic el nom de Mario Casas, tots fareu, home, sí, Mario Casas. Mario Casas va fer el salt a la fama fa uns anys, protagonitzant la pel·lícula de 3 metros sobre el cielo, però, tot i que sembli mentida, de A 3 metros sobre el cielo, ja fa 13 anys d'aquella pel·lícula, d'aquell absolut exitàs a les taquilles dels cinemes espanyols que va convertir el Mario en un dels actors més famosos de l'estat, després d'una llarga carrera com a actor. Avui el tenim aquí al programa per parlar del seu debut com a director. El Mario Casas es posa per primer cop darrere de les càmeres i ho fa, a més, dirigint el seu germà, l'Òscar Casas, que és el protagonista de la història, per tant, el protagonista de l'òpera prima de Mario Casas com a director, que aterra a les pantalles als cinemes d'aquí a només 3 dies, a partir d'aquest divendres, 25 d'agost, i que es diu Mi soledad tiene alas.
Me han soltado. Vamos a recuperar el tiempo perdido. A veces es el momento de largarme de aquí.
Mi soledad tiene alas és un relat de delinqüència juvenil ple de pinzellades autobiogràfiques i de referències al cinema kinky dels 80, el mític cinema kinky dels 80. Tot plegat ha estat rodada a l'Extraràdio de Barcelona, l'entorn on els germans Casas han viscut molts dels moments de la seva infantesa. Però, dit això, No us donarem més detalls de la pel·lícula, perquè hi ha la cosa aquesta, que no es poden fer spoilers i no, només faltaria. Per tant, passo a saludar els nostres convidats d'avui. Mario Casas, bon dia.
Què tal? Bon dia.
Òscar Casas, bon dia.
Bon dia.
Clar, la gent des de casa no els veu, però estan molt juntets asseguts. Els hem posat a prop perquè el tiro de càmera, perquè us estem gravant avui per després poder-ho compartir xarxes, i us hem demanat si us podíeu posar així juntets com a bons germans.
Bien.
Està bien. Sí. No passa nada.
Perquè us porteu bé entre vosaltres, eh?
Muy bien.
Claro.
La vostra relació ha canviat d'alguna manera des de que tu, Òscar, el Mario t'ha fet de director i tu, Mario, has fet de director l'Òscar o no?
Yo creo que sí. Yo creo que de alguna manera u otra ha cambiado en confianza, en conocernos. Al fin y al cabo son muchos meses abriéndonos en canal y emocionalmente, entonces, en mi caso sí, he conocido a un Mario más allá. Es mi hermano mayor y creía que lo conocía a la perfección, pero obviamente hay muchas más cosas ahí. Además, esta película enseña mucho su alma y creo que la gente también va a ver parte de su alma y se va a sorprender y lo va a conocer más.
Sí, a mí me ha pasado también como Oscar, ¿no? Nos hemos visto en un momento muy expuestos emocionalmente los dos, donde nos hemos abierto, como él muy bien dice. Él al final pues tenía que abrir sus emociones, es lo que le pedí como actor. Le dije, confía en mí, vamos a empezar, no quiero de momento que interpretes, vamos a crear el personaje desde otros lugares, vamos a buscar qué hay en ti realmente como emociones, que tenga que ver con ese personaje, que nada tenía que ver con Oscar. Y entonces yo también era un niño, ¿no? Mi primera peli, estaba ahí como que se me veía también abierto completamente. Entonces yo creo que nos hemos conectado mucho y nos hemos conocido mucho más. Además, para mí ha sido un proceso de 3 años y medio desde que empiezo a escribir en la pandemia. Entonces es un trozo de vida, ¿no? O sea, a mí me ha cambiado la vida en estos 3 años y medio, lógicamente, una experiencia como esta.
¿Cuántos años os portaba entre vosotras?
13 años.
13 años, sí. Pues mira, desde aquí hace 3 metros.
Ahí nací.
Mira, exacte. Clar, és que, bueno, era arriscat, com a mínim. Vull dir, clar, no sé si, Mario, tu vas tenir clar des del principi que volies que el teu germà fos el protagonista de la teva primera peli.
Sí, sí, yo lo tuve siempre, hacía años atrás, que quería dirigir, que me apetecía. Yo he sido, aparte en las pelis, siempre me he fijado mucho en los directores, no simplemente en llegar y hacer el personaje, sino siempre he ido un poco más allá. En aprender y sí, yo pensaba si algún día hago una peli me encantaría como director tener a Oscar y sobre todo vivir ese viaje y como actor también a él, ¿no? Que muchas veces el proceso con los directores es verdad que al no conocerlos y demás es una semana o dos de ensayos y ya está. Es así, ¿no? O ni eso, yo lo exijo, yo ya llevo años y digo, yo quiero tantas semanas de ensayos, claro. A veces ni ensayas, entonces yo lo que quería con Oscar era trabajar durante muchos meses, es decir, sumergirnos con todo, ya que yo era el director, entonces para mí estaba muy claro que tenía que ser el protagonista y vivir este viaje con él.
Uh-huh. Zoé Ribaudí, bon dia.
Bon dia, Sergi.
A veure, Zoé, tu has vist la peli?
Sí.
La vas veure ahir?
La vaig veure ahir.
Per tant, la tens fresca i recent.
La tinc bastant fresqueta, sí.
Va, abans que res, què t'ha semblat? És veritat que tens el Mario i l'Òscar aquí davant.
Clar, és que ara em posa aquí un compromís, no podria dir que no. No, em va semblar una pel·lícula interessant. Uh-huh. Em va agradar, també em vaig estar documentant una mica i em va agradar molt la reflexió que feia com el Mario, que deia que aquesta pel·lícula potser mostrava com una part més sensible, no? O sigui, que potser... Trobo que jo m'esperava que seria una pel·lícula més d'acció, una cosa més com masculina, i m'he trobat amb una pel·lícula que també toca com més tots els matisos. Mm-hmm. Per tant, de moment, la valoració és positiva.
Clar, Mi soledad tiene alas no és una pel·li d'acció.
No. O sea, al final, bueno, el punto de partida es ese, ¿no? Es una manera de colocar a los personajes en una peligrosidad y en somos los reyes del mundo. Pero al final no es así. Habla de la historia de estos chavales, del personaje de Oscar, donde vive en el barrio, las no oportunidades que tiene y la educación, ¿no? Que no tiene. Entonces es este viaje que van a hacer a Madrid, él y la protagonista Candela González, sí, hacia el dejar los niños atrás y tener que convertirse en adultos por una cosa puntual que les sucede en la película.
¿Cuándo autobiográfica ya?
Bueno, no, es decir, yo he vivido en la periferia de Barcelona muchísimos, muchísimos años, he pasado aquí la infancia hasta los 18 años, pues bueno, en la escritura, quieras o no, hay cosas, ¿no? Inconscientemente. Después, cuando yo viajo a Madrid con 18 años, también está un poco eso. Está ese viaje que hacen estos dos personajes, también lo hice yo. Y bueno, al final, como te digo, inconscientemente escribes y tiene parte de ti, coges cosas de ti que después cuando ves la peli o cuando ya tienes el guión escrito te das cuenta de que has pasado por esas cosas. O el personaje de Oscar, que es un artista, es un grafitero, es dibujante, pues bueno, también tiene que ver conmigo, ¿no? Con el querer, pues que tiene que ver al final la interpretación, la dirección, pues el arte. Entonces hay cosas ahí que sí tienen que ver bastante conmigo.
Tu ara comentaves, Mario, que vas començar a escriure el guió de Mi soledad tiene alas durant la pandèmia. Això és una necessitat que tu vas sentir en aquell moment, la de posar-te a escriure un guió com a director? És una cosa que ja feia temps que tenies, com aquesta pulsió de jo algun dia vull dirigir alguna pel·lícula, o va sorgir això pràcticament com a combustió espontània, per dir-ho així?
No, sempre havia tenido un poco la curiosidad, había escrito alguna cosa, no me había atrevido tampoco a enseñarlo por vergüenza, y me pongo a escribir durante la pandemia junto a Débora François, co-guionista de la película, y hacemos un tratamiento. A las semanas lo mandamos a Nostromo, Adrián y Nuria, los productores de la peli, y dicen que tiremos para adelante. Y a los meses pues teníamos una primera versión. Es cierto que yo sí les mando ya un tráiler que yo había hecho, les mando pues al final una biblia de imágenes de cómo quería la película, que quería actores no profesionales, a Oscar. Entonces bueno, les mando todo ese dossier y me dicen sigue y a ver hasta dónde llegamos, y hasta el 25 se estrena, ¿no? O sea que ha sido un viaje increíble, o sea, único. Como te digo, yo veo el cine ya para mí de otra manera. He estado rodando ahora con Rodrigo Cortés.
¿Sí? ¿Ha cambiado mola el cine para tú?
Bueno, lo ves desde otra perspectiva. Yo con Rodrigo ahora, Cortés, trabajando con él, la relación ya también era distinta, te fijas en otras cosas, hablas de otras cosas también, aparte de la interpretación, y te fijas mucho, muchísimo más todavía en lo técnico, ¿no?
¿Entens més ara els directors i directores que has tingut? Potser de típic rodatge de correccions, això m'imagino que els rodatges també, quan hem parlat amb actors i actrius que diuen, no, els rodatges són moments, són espais molt bonics, però també són molt intensos, a vegades hi ha tensió que fa que, doncs, bueno, que les coses puguin anar com puguin anar. Entens una miqueta més ara els directors i directores que t'han dirigit, ara que tu ho has fet?
Bueno, entiendes al final por dónde pasan y el estrés. O sea, es más eso, es un estado de ánimo que un director tiene en el rodaje, porque constantemente trabajas con el tiempo. Es decir, a mí el primero de dirección, Charlie, me decía, olvídate del no mires el teléfono para mirar la hora, porque es un contratiempo constante, un rodaje, y es contestar preguntas, es estar a tope, ¿no? O sea, el tiempo realmente se me pasaba como volando. Entonces, los entiendo en ese lugar. Y después, como diré, pues no sé, os puedo decir también, Óscar, como he sido como director
Óscar, va, anima.
Puedes decir tú desde fuera cómo he sido, que yo no me he visto como director.
Muy, o sea, yo desde...
Muy mal, ¿no?
No, muy fatal. No, o sea, es verdad que desde mi perspectiva sí que lo veía muy, muy, muy concentrado, con todo sobre control, ¿no? A lo mejor luego mi madre me decía que había tenido un mal día y yo no sé, lo había notado. Sí que, como hermanos, le notaba miradas o notaba ciertas colocaciones en la cara, que sé que algo no le está gustando, sé que está rayado, pero siempre lo veía controlado. Siempre, bueno, él llegaba como 20 minutos antes que nadie al set, con un palo santo, meditaba. O sea, ha sido muy rayado y muy obsesivo siempre. Los fines de semana que librábamos un día, pues íbamos a su piso a ensayar todo el día. O sea, sí que quería tener todo un bajo control, y así lo he sentido yo, la verdad.
Clar, perquè, Òscar, una pregunta, ara que tu comentes això de totes les dèries del teu germà a l'hora de treballar, quan ell et va proposar de treballar junts, ho vas tenir clar des del principi?
Sí, però...
O et va fer respecte allò de dir, ui, treballar amb germans, en quins jardins posem...
No, para nada.
Ahora con Lídica,
No, desde el principio era mucha ilusión. Cuando Mario me dijo que se iba a poner a escribir y que querría que yo fuera el protagonista, pues era mucha ilusión, lo veía lejano. Yo no imaginaba que realmente todo esto iba a pasar y que en 3 días iba a estrenar la película. Lo veía lejano. Cuando de repente ya tiene un guión entero y lo puedo leer, lo que pensé más bien era que yo no, que se estaba equivocando. La verdad, o sea, no leía un personaje que me sentía cerca del todo. Entonces era más desconfianza un poco hacia mí, pero él siempre me ha dado la confianza, y solo me decía que confiara hasta el final, y en él sí que veía una seguridad, y eso es lo que me ayudaba a afrontar realmente todo el proyecto.
Tu fas de Dan, doncs la vida del Dan. Com és el Dan?
Dan es bueno, pues un chico muy sensible, con mucho mundo interno, con una vida que no se la han puesto fácil, y que a su alrededor figuras muy importantes en su vida pues no han sido muy buenas, y bueno, pues vive contra una lucha contra sí mismo, en un aprendizaje de querer ser algo o luchar contra cosas que cree que no le pertenecen. Es un artista, el arte y el graffiti y la pintura es donde él refleja mucho de su interior, y es una luz que brilla y que brillará siempre.
¿Coincides, Mario?
Sí. Yo creo que es un chaval que está buscando su sitio, que está perdido. Uh-huh. Es un chaval en busca de respuestas, y no lo consigue, está de esta soledad. Él vive sin su madre, sin, bueno, un padre que está en la cárcel, vive con su abuela ya mayor. Entonces es un chaval que se está intentando hacer a sí mismo, que quiere salir a la vez de alguna manera, aunque sea inconsciente, del barrio. Y es lo que digo, es un chaval que está buscando el dar el salto a saber quién es. Y ella se lo pregunta un par de veces en la película. Ella sabe lo que quiere, digamos. Ella sí le pregunta, Dan, tú, sale en el tráiler, ¿tú qué quieres? Y no lo sabe, ¿no? Entonces, al final, es un poco el viaje de descubrir quién es él realmente.
Fa una estona has comentat una cosa, que és que, a banda del teu germà, volies que el càsting fos d'actors no professionals. Mm. ¿Por qué?
Bueno, hay dos puntos. Uno es que para mí la película desde un principio tenía que tener muchísima, muchísima verdad, tenía que tener frescura, carisma, y como espectador a mí me apetecía un mundo nuevo, es decir, que tú las caras no fuesen reconocibles. Y después había otra cosa que era el reto para mí, para Oscar de la peli, que era sumergir a Oscar en este mundo. O sea, en el mundo de gente desconocida,
¿vale?
Para sacarlo del actor, ¿no? Entonces era meterlo ahí con chavales reales, digamos, de barrio. Muchos sitios donde hemos rodado aquí, La Mina, Belviche, o sea, ya no solo los tres protagonistas, toda la gente que sale en la peli es gente del barrio, ¿no? Uh-huh. No son actores, ninguno. Oscar es otra clase media ya. Yo sí vine más del barrio, él ha crecido ya en otro lugar, y era sumergirlo ahí. Y yo creo que será el reto. Adelgazó 8 kilos, se rapó, y lo hemos conseguido. Creo que empasta muy bien él con los amigos, con ese barrio, y es de las cosas que más contento estoy, porque creo que el personaje estaba ahí. Y después había una cosa que él siempre me preguntaba, que era no era de barrio, ¿no? Y yo quería oír un poco del cliché que tenemos a lo mejor del barrio, del entre comillas, del macarra, ¿no?
Sí.
Yo creo que no, hay de todo. Yo vengo del barrio y sé lo que es. Hay chavales con sueños, hay chavales artistas, y había algo en Morat. Yo vi a Morat en, lo pasé en Salvados.
Sí.
Cómo es Morat con la madre, cómo en la casa, de repente es un niño. O sea, había algo de sensibilidad también, que era como un poco mi referencia para crear el personaje de Oscar.
És veritat que, mirant la pel·lícula, una de les coses que transmet, i ara ho deies, Mario, i Oscar, m'imagino que estàs d'acord, és que, com tota la vida, no tot és blanc o és negre, hi ha molts grisos, i a la vida dels barris hi ha molts grisos.
100%, i crec que ha sigut un acierto llevarlo por ese lugar, porque y cada vez más los chavales del barrio hoy en día pueden salir del barrio o por deporte o por arte. Hay algo que son dos barreras que se enganchan mucho a pintar, a escribir letras, a jugar bien un deporte, y creen que esa es la manera a veces más fácil de salir de ahí. Y hay mucho artista y había que contarlo de ahí. Al fin y al cabo, esto existe, y cuando vio Morat la película, que dijera, así son los chavales realmente. Son chavales con sensibilidad, con mundo interno y con ganas de echar a volar realmente. Entonces es muy interesante que realmente se haya afrontado desde ahí el personaje.
Clar, però imagino que potser agafar com actors no professionals també deu tenir una dificultat. No sé si us va costar molt, per exemple, trobar el personatge de l'avió, el que interpreta la Candela González.
Sí, o sea, costó. Yo estuve un año y pico con casting. O sea, es algo que pedía a los productores. Quería tiempo, no quería hacer algo rápido y no quedarme con unas primeras opciones. No vi a muchas chicas en Madrid, Barcelona, otros sitios. y ella hace un trabajo increíble. Y tengo que decir más, es decir, al final, es verdad que a lo mejor Farid, si Bechara, que es Reno, es un poco, tiene un poco más esa energía, pero con Candela hemos compuesto un personaje. Candela, si la conoces, Candela no es así. Entonces yo creo que va a sorprender más cuando a Candela en el medio empiece a hacer, sí, ojalá entrevistas, se le empiece a conocer un poco más, porque todavía va a sorprender que sí ha compuesto desde su primera peli. Parece que lleva a Candela, tú la ves en Mi Soledad, y parece que lleva 5 o 6 pelis, ya está fresca, compone, no tiene miedo, o sea, hay algo muy bonito en lo que hace ella, y se ha dejado la vida. Hemos trabajado mucho, han sido meses también con ellos de ensayos. Sobre todo era crear, no que pasaran texto, porque no me interesaba, yo lo que quería era la verdad, era más ellos, crear las escenas, improvisar, que las tuviesen claras, llevármelos al set de rodaje, que se pudiesen mover, y a partir de ahí, pues ya en el rodaje tiraban texto, ¿no?, para no quemarlo, pero ha sido muy interesante trabajar con actores no profesionales.
¿Algún gran descobriment, Juan, de cara al que comentabas? De dir, hosti, actor no professional, però és que...
Jo crec que todos los que, aparte de Oscar, que a mí me ha sido un descubrimiento también, pero yo creo que Candela, Farid, el dealer... También. todos los que salen, yo creo que hay un muy buen casting, es decir, y además son chavales que lo hacen muy bien. Y mira, yo como director, al final, te preguntan muchas veces, ¿qué esperas? ¿Qué?
Sí.
Los guiones te pueden gustar más, menos, el género, es normal, ¿no? Las historias te llegan a veces de una manera u otra. Yo lo que espero al final de la peli, y soy actor, es que los actores lleguen y digan, salgas de la peli, pues me ha gustado más, menos, tía, pero los chavales están de puta madre, con perdón.
No,
es mi objetivo, y ha sido mi objetivo desde el principio, y darle una oportunidad a Oscar, que espero que se la haya dado, y a estos chavales que vienen del barrio, haberles dado una oportunidad, a Candela, a Farid, a todos estos chicos con los que he trabajado, haberles abierto una ventanita, enseñado un poquito más, que hay más allá, para mí ya es el regalo.
Sigueu sincers, després d'aquesta experiència, treballant junts, tornaríeu a treballar junts o no?
100%. 100%. Para mí sería, a mí este año, año y medio de proceso, ha sido la época más feliz de mi vida, porque ya no solo es que hagas un personaje que te llena y aprendas como actor, sino que toda una familia se junta para un caso y todo está elevado. Entonces ya no solo es una peli más, sino es la peli de tu hermano como director, de tú como actor, de toda la familia involucrada.
Clar, això què hi ha a la vostra família? Com ho ha portat això?
Estamos todos...
Molt pesats o no? Entenem, en algun sentit de la paraula. Molt a sobre vostre o no?
No, o sea, creo que hemos entrado todos en un bucle de disfrutar el momento y de alegrías y... mi madre sí que a lo mejor es la que más la ha pesado, porque son dos hijos y sufre por los dos, pero creo que está siendo un viaje y un camino muy bonito para todos.
Sí, hay una elección de todo. Oscar no vio, por ejemplo, la peli hasta que además les tenía prohibido verse en el rodaje, todo esto, o sea, no quería que se juzgaran, ¿no? Porque ellos ya tienen, y Oscar tiene una imagen, se conoce bastante bien, ¿no? Es consciente de ello. Entonces, cuando yo le enseño la peli, cuando la ve y bueno, nos emocionamos los dos y tal. Y después los dos, yo le he pedido ayuda en procesos que han venido después. O sea, él ha participado en lo que viene después de la peli. En decisiones que hay después, yo le he pedido consejo. O sea, que eres un chaval joven, es un chaval con muchísimo talento, es un chaval muy listo, joven, como digo, y lo que sabe de las nuevas generaciones, y hemos hablado mucho y hemos sopesado cosas que han venido después de la peli, que han venido ahora, como ayer en nuestras redes, bailando bachatita.
De qui va ser idea, això? De qui culpa? Sí, no, clar.
Fue de mi madre. Fue de mi madre. Sí, no, o sea, fue un poco de mi madre y los dos aceptamos.
Sí.
Pero bueno, mira, que todo sea porque solo una persona por el vídeo vaya a ver la película y realmente disfrute y viva un poco lo que hemos vivido nosotros.
Per cert, hem parlat de la perifèria de Barcelona, però em sembla que també està rodada a Terrassa, Viladecans i tal. En una pel·lícula així, Clar, hem parlat molt de la vida del barri, a més, amb actors que venen del barri, actors no professionals i tal, però també l'element territorial, la localització territorial, com d'important és en una pel·lícula com aquesta?
Para mí, todo. Es decir, yo cuando empiezo las localizaciones, que son todo localizaciones naturales, no hay ni un plató, es decir, es todo... para mí era importantísimo dónde empezaba la peli, el barrio, es decir, es un personaje más. La mina en este caso, o también, aparte desde el biche, Hospitalet y tal, tenía que respirar el barrio, me lo tenía que creer, no podía ser esta cosa de que se quedara entre medio, ¿no? O sea, tenía que sumergirse. Y a mí me parece que yo desde las cosas que más contento estoy, es decir, y sobre todo la mina, a mí la mina, no sé, o sea, que el personaje de Oscar viva ahí, le da verdad. O sea, estos barrios tienen, para mí la peli tenía que tener pureza, tenía que tener raza, y yo creo que estos barrios lo tienen, y como digo, tenía que ser un personaje más, igual que después cuando nos vamos a Madrid, Lavapiés, también tenían que sumergirse realmente los personajes en ese tipo de localizaciones, en ese tipo de barrios.
A veure, jo si no m'equivoco, ara tinc entès que vosaltres a més també teniu un tercer germà, un germà petit.
Sí.
És així. Doncs, ell com ho ha rebut? Heu parlat de la família, però no heu dit com ho ha rebut el vostre germà.
L'ha vist la peli, ja?
No.
Todavía no. Bueno, realmente somos cinco. Somos cinco hermanos.
Ah,
sí, cinco germans, ¿eh?
Somos cinco. Ahí está nuestra hermana y cuatro más.
La germana y cuatro más.
Somos una... Y él es el pequeño, que tiene 9 añitos ahora. Pues mira, él realmente, yo creo que lo vio con mucha normalidad, y además que no le gusta mucho, siempre que le pongo una prueba para una película así de Navidad, y él dijo que no quería, no le gusta mucho esto, entonces, no sé, o sea, es interesante ver a los niños que aunque lo tengan en casa y lo escuchen cada 2x3, tienen su camino y eligen y lo normalizan mucho. O sea, el otro día salía Mario en la tele y en directo y le hacía así, hola, o sea, mi hermano le saludaba, pero luego se iba por ahí a comer con la nieta, se quedaba bastante igual, la verdad.
Sí. Clar, perquè en el teu cas, Òscar, aquesta pregunta te l'hauran fet molts cops, però quanta part de culpa té el teu germà de que siguis actor ara?
A día de hoy, no es que sea su culpa que yo sea actor, pero sí es su culpa que para el resto de mi vida quiero ser actor. O sea, sí es su culpa que me haya enseñado lo increíble que es esta profesión y a los lugares o lo que te puede llegar a dar. Sí que es su culpa y eso ya me ha metido el bicho dentro y ahora le entiendo a la perfección y aunque no me dejen el resto de mi vida, solo quiero hacer esto.
Vaja, ¿eh? Quin favor le has fet al teu germà.
No. Al revés, yo creo que lo que dice tiene todo el sentido. Es por lo que quise también, hablábamos antes, hacer la peli con él. Uh-huh. O sea, tú cuando llegas a un rodaje, es verdad que pues con el director a veces tampoco... No es que no te lleves, porque al final yo siempre me llevo y respeto mucho esa figura, pero no haces este viaje, es decir... Yeah. O a veces los directores no es lo único que les importa a los actores. Muchas veces estamos ahí expuestos, ven a grabar, haz tu personaje y vete. Entonces, claro, aquí yo creo que podíamos ir a más y hemos hecho ejercicios, hemos hecho absolutamente de todo, que era todo un aprendizaje, un máster de interpretación junto a un coach, con Gerard Oms, con Débora François, la co-guionista que yo pedí que estuviese también en ensayos y en el rodaje. Hemos trabajado durante meses y ha sido un... A ver, no voy a hacer una masterclass porque no me voy a tirar yo flores, pero sí, bueno, ha sido como una... clases de 2 meses de interpretación hasta llegar a la peli, entonces ha sido muy intenso, sí.
Mi soledad tiene alas. Clar, ¿teniu alguna cosa més entre mans ara? Que es pugui dir? No sé si, Òscar, tu tens algun altre projecte ara que t'hagi...
Sí, alguna cosa, sí.
Quedaràs aquí, no?
Sí, aquí vendré a contarlo.
Sí, m'agrada. Sí. Mario, tu?
Jo acabo de hacer ara con Rodrigo Cortés una peli que la produce Scorsese, que es la primera peli que produce aquí en España, y también con el coach, Gerard Oms, va a hacer su primera peli este año, una peli muy pequeñita entre Barcelona y Holanda, entonces se lo prometí que el día que escribiese un guión, que el día que él le hacía la peli. De momento no he leído el guión.
Yo sé lo que decir. Yo lo he leído.
Pero lo voy a hacer.
¿Tú lo has decir?
Lo he leído, yo sí.
No me deja,
está muy bien.
Gerard,
está muy bien.
Jugamos siempre a eso, a estas cosas. También lo hicimos con ellos en muchas cosas y sí, nos gusta jugar a sorprendernos.
¿Y como director qué?
Pues...
Clar, perquè bueno, ara potser que has dirigit dius, ah, jo ja no vull tornar a fer d'actor.
No, no, al final soy actor, va dentro de mi.
Això es porta dins,
no? Sí, hay algo, y más si te llama un Rodrigo Cortés, que clar, clar. Es un regalo, ¿no? Directores así. Pero a mí me encantaría volver a dirigir, al final tengo ideas que están ahí, pero bueno, al final también que llegue alguien y te diga, oye, ¿quieres hacer una peli? Pero no sé si escribir, es decir, ahora mismo, digo que no, porque después me gira la cabeza y me pongo a escribir, pero ahora mismo no, de repente si llega un proyecto de fuera y que está escrito y que yo puedo meter mano en el guión y trabajar, y que no sea tan, un proceso tan largo... Pues sí, me encantaría y volvería a ser Oscar, eso ya te lo ¿sí? adelanto, sí, 100%.
Vamos. Sí, ya lo sabes. Tienes plena garantía.
Ya lo sabes. Y me lo llevaría a otro lado, ¿eh? Sería no por, sino, ya se lo he dicho, digo, si volvemos a hacer una peli juntos, que espero que sí, lo transformaría, o sea, lo llevaría a otro lugar.
Superheroi.
Sí, me lo llevaría a otro lugar.
Oscar Casas, Mario Casas, moltíssimes gràcies als dos. Aquesta pel·lícula, l'òpera prima de Mario com a director i l'Òscar com a protagonista, Mi Soledad Tiene Alas, que arriba als cinemes aquest mateix divendres, 25 d'agost, després de 3 anys i mig de feina darrere amb aquesta obra que va començar, aquesta pel·lícula que va començar a escriure el Mario durant la pandèmia i que, bueno, doncs ja ho heu pogut escoltar i que la Zoe també ha donat fe d'això, de que la pel·lícula realment està molt bé i també serveix per trencar, ho dèiem, estereotips molts cops del que és la vida i la gent de barri, i de debò que la pel·lícula està molt bé. Mario, Òscar, moltíssimes gràcies a tots dos, una abraçada molt gran.
Gràcies.
Ara tornem nosaltres aquí, que ens queda mitja horeta de programa fins a les 12 del migdia al Monarraco. Fins ara. Guerra con mi mente, nunca ha sido de la bala. Tuve dos caminos y solo quería el malo. Mañana con el bolsillo, mírate un palo.
RAC 1. Dona suport al Team Total Energies en l'esdeveniment ciclista més gran d'Espanya. Som-hi, Total Energies, la companyia multienergies que comparteix la teva passió per l'esport.
Jordi, què fas movent aquest sofà i aquesta tauleta?
Oh, mira, he estat pensant a canviar la distribució.
No trobes que aquest sofà quedarà molt bufó aquí?
Em faràs parar boja.
Final de rebaixes a Galeries del Tresillo amb descomptes fins al 60%. Encara hi ets a temps? Et mereixes aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar. Galeries del Tresillo.
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
Et costa mantenir l'erecció? Ja no en tens ganes? Soluciona-ho! Més de 1.600 pacients han millorat la seva vida sexual amb les clíniques de test. La consulta és gratuïta. T'esperem a la clínica de test de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes 649 Baixos. Millora amb les clíniques de test.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
RAC 1.
Hola, en què el puc ajudar?
A veure, un mojito, si us plau.
Ho sento, no en tenim.
Vaja, doncs una cervesa.
De fet, no ens queda res d'alcohol, ja.
Una llimonada.
L'última que quedava se l'ha endut aquella senyora d'allà.
Caram, però teniu alguna cosa per beure?
Aigua de l'aixeta?
No, en fi, posa'm en un got.
A quina targeta li carrego?
Ah, sí, sí, la tinc per aquí, a la d'Apartaments Hawaii.
Perdoni, però em surt de negada.
Aquest estiu, pulsera de tot inclòs als luxosos Apartaments Hawaii. Cada tarda de 7 a 9 a RAC 1. Tots som 1.
El món a RAC 1. Amb Sergi Ambudio.
La Candelera, avui.
Sí.
Si la Candelera riu, l'hivern és viu. Si la Candelera plora, l'hivern és fora.
Val. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Avui és el dia de la Candelera.
Sí.
I si la Candelera riu...
Perquè la ràdio és així.
Me quemo, me quemo!
11:34.
Faig un mail, escric un blog, programo webs, tinc un grup. Faig moltes fotos, dissenyo portades, em faig samarretes, follow me, Tumblr.
Albert Lloreta, bon dia.
Què tal, bon dia?
No em cansaré mai d'aquesta sintonia, t'ho dic, de debò.
A vegades s'ha cridat Tumblr.
Tumblr. A veure, hem parlat de Twitter i ja vam anunciar quina seria la d'aquesta setmana, que és...
Avui parlem d'Instagram. Jo diria que és l'aplicació, la plataforma més influent de la darrera dècada.
Sí, no?
La que ha transformat més tot, l'estètica, la cultura, les relacions, l'Instagram amb els seus filtres, els seus stories. És, jo crec que ens ha transformat molt la vida, sobretot a una generació sencera, que són els millennials.
Sí, sens dubte.
Instagram ens manté una mica envejosos. Mm-hmm. Estàs allà als stories i dius, va, una altra. Hòstia, aquest ha anat a la platja avui. Yeah. Va, una altra. Hòstia, sí. Quina festa més divertida. Yeah. Jo aquí en pijama.
Però estàs allà i no saps com.
I vas fent, et vas enfonsant-te sí. sota el sofà, no? I jo crec que això de l'autocàstic està ben vist perquè va per aquí.
Ara Instagram, darrere d'Instagram hi ha Meta, i ja ens hem acostumat a això, però Instagram inicialment no tenia res a veure amb Facebook.
Res, res.
D'on surt?
L'origen és d'un altre programador nord-americà, o sorpresa.
Oh, no ens ho podem... de debò?
Sí, sí. En aquest cas es diu Kevin Systrom. I
no, menys conegut, aquest, potser.
Menys conegut. Havia treballat a Google, també és un millennial, per poc, no? I estava bastant frustrat que no li fessin gaire cas, i va muntar una aplicació que es deia Bourbon. És que això dels noms aquests a mi em mata, perquè tots així com amb poques vocals i amb moltes consonants. Aquí, aquest Bourbon era una aplicació que servia per veure què estaven fent els teus amics en directe, i a Bourbon hi havia la capacitat de penjar fotos de forma molt simple. No? I el tio va dir, calla, aquí hi ha negoci. Mm-hmm. Llavors va oblidar la part dels check-ins i no sé què, i es va centrar en les fotos. Clar, hi havia un problema que ell volia resoldre, no? Que és que en aquell moment les càmeres dels telèfons mòbils no eren molt bones. Hi havia l'iPhone 4, que era un mòbil bo per aquella època, però que la càmera encara no funcionava molt bé.
Està parlant 2010.
Sí, correcte.
És veritat que en aquella època...
I així que el tio va dir... Doncs posarem uns filtres per fer que les fotos siguin més boniques, més atractives, no? I això va ser la clau.
Clar, era el gran nínxol de mercat, aquí.
Sí, sí, l'èxit va ser rapidíssim, va aconseguir 100.000 usuaris en una setmana, en dos mesos havia arribat al milió, i, de fet, curiositat, Twitter va intentar comprar Instagram per 500 milions en opcions d'estoc, i el Systrom va dir que no, que nanai. I va fer molt bé, perquè dos anys més tard la va comprar Facebook per 1.000 milions de dòlars en cash.
I tant, si va bé. Sí. De 500 a 1.000 en dos anys.
Sí, i de fet, qui va fer el negoci aquí va ser Mark Zuckerberg, una altra vegada, que és el més llest del galliner, perquè cada element que es publica a Instagram rep 17 vegades més interaccions que a Facebook, i el seu el valor de mercat d'ara d'Instagram és 100 vegades més alt que quan la va comprar. Per tant, una altra vegada, bona compra de Mark Zuckerberg.
Que, per tant, entenc que... O sigui, Instagram, bueno, ho hem dit, vull dir, totes les aplicacions, ho portem dient des del principi de l'estiu, totes les xarxes socials creixen, més o menys. Instagram, a mi em dona una mica la sensació, potser és una sensació molt, molt personal. Instagram pot ser que també hagi anat una miqueta a la baixa?
Totes han anat una mica a la baixa per un auge gegantí que ha sigut el terratrèmol de TikTok.
Clar.
I aquí totes, de fet, com veurem, el que estan fent i han intentat és imitar TikTok. Doncs vinga, vídeos curts verticals a tot arreu.
Els reels d'Instagram.
Els reels d'Instagram.
Una còpia directa.
Directa i sense dissimular. Mm-hmm. Els shorts de YouTube. Tothom fa el mateix.
Sí, però que els stories d'Instagram, tot això venia de l'Snapchat. Que també són el Plestucel, Snapchat.
Una altra vegada una còpia. Aquí exacte, i els stories, diguéssim, que són un element que també ha transformat la manera en com interactuem entre nosaltres i fins i tot no, la nostra vida i la manera de viure-la.
En quin sentit?
Bé, per començar, han canviat la idea d'estètica i de bellesa. Hi ha un article de la Gia Tolentino, al New Yorker, que es diu The Age of the Instagram Face, l'era de la cara d'Instagram, en el que parla del boom d'aquests filtres de rostres com Facetune, que permeten arreglar les imperfeccions, i ell explicava que s'estava generant una mena de rostre ideal que no existeix, una mena de cara, de un, no, un una mena d'objectiu de bellesa perfecta en el qual celebritats i joves d'arreu del món intentaven aproximar-se i que això, entre moltes altres coses, va comportar un boom gegantí en microcirurgies plàstiques. Sobretot en gent molt jove, no? A partir de 16 anys. Això és només un dels exemples, perquè clar, ha transformat, clar. Per exemple, també el que dèiem abans, no? De la manera en què viatgem. Uh-huh. Llocs que abans no rebien visites, pràcticament, com que ara hi ha una foto maca que es pot fer, es converteixen en un boom turístic. Els restaurants que es dediquen a fer postres gegants i visualment molt bonics, perquè els foodies, la gent que es dedica a fer fotos de menjar, s'hi passegin.
I d'aquí sorgeixen els influencers. I d'aquí... Vull dir, Instagram ha generat un nou ofici del qual en depenen milers de persones.
Milers i milions de persones que bàsicament juguen això, no? Que és si reps molts seguidors i molts m'agrades, estàs guanyant en el joc i tens èxit, uh-huh. I si no, perds interès, no? I això és aquesta gran indústria
clar.
Que bàsicament ha democratitzat una mica la idea de ser famós, perquè ara molta gent pot ser entre cometes famoses, però també han pes els valors, no? de la celebritat entre gent molt normal. Xavals i xavales que es consideren molt importants, uh-huh. Perquè tenen molts seguidors a Instagram. Això, com que ho tenim tan normalitzat, et sembla una evidència.
Sí.
No és gaire normal. Si ho pares a pensar, no vivíem així.
Clar, tot això és molt perillós, sobretot entre la gent adolescent.
Sí, és molt perillós perquè és molt poderós, no? Si tens una eina que marca tant el que mola, el que no mola, clar. I el que és valuós, tens una arma perillosa i sí, hi ha hagut molts problemes d'Instagram amb qüestions com el bullying o amb la salut mental o l'addicció.
En una època en la que estàs desenvolupant la teva personalitat, que depens molt més de l'opinió del teu entorn, no només dels teus amics, sinó malauradament també d'aquella gent que et vol mal o d'aquella gent que no et coneix de res, que això és el problema d'Instagram, que abans és on quan naixies i creixies sense xarxes socials, vull dir, hi havia l'opinió de la teva mare, l'opinió del teu pare, l'opinió dels teus germans, l'opinió dels teus amics, i ja està.
Sí, sí.
Ara opina sobre mi algú que no conec i amb una mica de sort no coneixeré mai.
I les idees...
Saber qui és, de no sé qui, de no sé on, de no sé quina banda del món que li ha vingut de gust posar amb un comentari allà.
Sí, sí. I les idees sobre el que, si, que el que fas és normal o no és normal i sobre si està bé o no està bé, ja, tu ja no estàs al centre, sinó que ets una cosa molt petita, mm-hmm. Una xarxa molt gran, que és una cosa que segurament abans descobríem més endavant, no? Quan ens fèiem mm-hmm. grans, i no quan tens 15 o 16 anys.
Mm-hmm. Clar, Instagram també, dèiem, ha anat mutant. Hem passat de les fotografies gràcies als filtres, semblava també un lloc on exposar i et corraves la foto i tal, i no sé què, la retocaves maca, i ara, diguéssim que això ha anat deixant pas als vídeos curts.
Sí, ha passat dues coses. Una, que és que poder hem perdut una mica l'interès en veure les vides perfectes dels altres, o en tot cas, ja no cola tant, no? Aquesta cosa tan guai de la teva vida tan guai. Jo crec que aquí, generacionalment, la generació Z també estèticament i tot, ha buscat un altre horitzó que no pas aquestes vides perfectes amb unes llums perfectes, amb uns filtres increïbles.
La cosa aquesta no pot ser que tothom tingui una vida tan maca i la meva sí, tan miserable.
Algú falla.
I és, no? La meva vida està superbé, però la comparo amb tota la resta de gent i dic, exacte. Que estic fent malament.
Aquesta figura de l'influencer que se'n va a una platja a l'hora que toca amb una beguda que toca, es fa la foto i marxa, ha caigut una mica en crisi, tot i que segueixen molt gran.
Clar.
Això és una de les coses que ha passat. I l'altra és allò que dèiem, no? Com que l'objectiu d'aquestes plataformes és que mantinguem el màxim de temps possible allà, doncs totes ara copien les bones idees. Igual que es van copiar els stories de l'Snapchat, doncs ara s'han copiat aquests vídeos curts verticals de TikTok perquè s'ha descobert que això és la gallina dels ous d'or.
Però clar, això dels vídeos curts, YouTube igual, Twitter també, ara Twitter et surten... I a més, també fas allò que entres allà dins i ja no, i aquí el Reddit de l'escroll, amunt i avall, el Reddit, vull dir, tot va cap a la mateixa direcció.
Sí, que també té a veure amb la automatització de l'experiència. En diem xarxes socials perquè ens pensàvem que ens connectaven amb els nostres amics, però en el fons és... plataformes d'entreteniment algorítmic, automàtic, no? I la qüestió jo crec que és, ara que estem vivint aquest canvi en les plataformes socials, com transformarà això el món, no? És que no hem parat a pensar ni 5 minuts que fins a quin punt aquestes plataformes, en qüestió de pocs anys, ens han afectat, i això, com seria un món, no?, sense aquestes jerarquies socials d'Instagram. És a dir, si ara esborréssim aquests 10 anys de vida, què valoraríem, què posaríem en valor, què ens agradaria, quina mena de vacances faríem, quina mena d'estona passaríem al sofà, és a dir, totes aquestes coses, ara que està canviant Instagram, també és un bon moment per reflexionar de què hagués passat sense Instagram, no? Les nostres vides.
I són uns canvis que segurament, vull dir, com a societat, no, vull dir, ja, aquests canvis els hem fet com a societat, hem evolucionat cap aquí i marxa enrere no farem.
No ho sé, perquè això va molt ràpid. És a dir, jo tinc la sensació que de la mateixa manera que han passat 10 anys i aquí no ens n'havíem enterat i han entrat fins la cuina, també pot ser que de forma molt ràpida i molt automàtica vinguin altres valors i altres lògiques i no crec que siguin positius i bons i fantàstics, no. però probablement això que està passant ara dels vídeos curts verticals algorítmics de TikTok, Instagram i tota la pesca també transformarà el món. No sé com, però el transformarà. De moment no sembla que cap a bé. Jo si hagués d'apostar no seria cap a bé, però sens dubte també transformarà el món, igual que ho va transformar el botó de m'agrada o l'story, no?
Ja. Això és Instagram, aquesta és la realitat en la que vivim, amb aquest missatge d'optimisme de l'Albert.
Sempre em poso aquí en ple estiu a pensar en la gent que està a la platja,
sí, i que està allà, que està superbé, i és un hòstia la que se'ns ve sobre.
Em va agafar el cabreig.
La setmana que ve tocarem un altre tema que del que n'hem parlat molt. N'hem parlat molt últimament, els últims mesos n'hem parlat molt, que són aquestes plataformes que van lligades a aquest concepte que al principi a la gent li sonava, no ho entenc, però ara tots hi hem anat entenent per força, perquè qui no hi entengui està fora, que són els streamers.
I els creadors de contingut.
Els creadors de contingut.
Oh my God, els streamers i els creadors de contingut de YouTube i Twitch.
Això serà la setmana que ve. Gràcies, Albert.
A tu.
Doncs queden 14 minuts per arribar a les 12 del migdia, ara que ja hem acomiadat l'Albert. Ha tornat la Zoé.
Hola de nou.
Hola, Zoé. El Marc segueix també.
Hola, què tal?
I l'Adam Garriga, d'Eurecat. Bon dia, Adam, com estàs?
Bon dia, molt
bé. I si hi ha l'Adam Garriga aquí, si hi ha Eurecat aquí a l'estudi, i també el Marc, i en aquest cas la Zueca. Tu ets com fix, en aquesta secció, Marc? Tu ets com
jo fix, sí. Els d'Eurecat jo crec que ja m'odien, perquè els hi prenc protagonisme.
Això ho t'acabaran contractant.
Però escolta'm, a mi m'agrada trastejar.
En tot cas, sobretot quan hi ha l'Adam Garriga d'Eurecat aquí, és perquè ens toca trastejar amb la intel·ligència artificial. Clar, dimarts passat ens van quedar mitges perquè estàvem seguint les semifinals del Mundial de femení de futbol i clar, vam haver de deixar-ho estar perquè va ser aquest final de partit espectacular entre Espanya i Suècia a partir del 82, que es va pensar Espanya, després va empatar Suècia, després va tornar a marcar Espanya i va ser una bogeria i vam dir, saps què? Deixem-ho per la setmana que ve.
Va ser un xou, no sabíem on estàvem.
No, jo no sabia què estava. El que sí que recordo, no, ja no sé ni què vam fer ni què no vam fer, però sí que recordo que estàvem parlant, en aquest cas, d'intel·ligència artificial i generació d'imatges i vídeos.
Ai, estàvem
aquí,
no?
Estàvem aquí.
Sí.
Val, a veure, Adam, fem un petit repàs ràpid per qui no ens va poder escoltar aquell dia o també anava molt perdut, més pendent de si marcava o no marcava la selecció espanyola. Avui ens presentes tres eines, no?, per generar imatges i vídeos. I la primera, que ja vam explicar dimarts passat, però recordem-la igualment, que era aquesta que es deia DALL-E, no?, DALL-E, que és DALL-E. No?
Sí.
Aquesta com és i quines funcionalitats té? Recordem una mica.
Aquesta va ser la primera gran eina per generar imatges fotorealistes que apareixen. És de l'empresa OpenAI i permet sobretot generar imatges a partir de text. Tu li dones una instrucció de text i et genera una imatge. També té altres funcionalitats com afegir objectes a una imatge donada, afegir elements, o ampliar la imatge, o fer variacions d'una imatge. Però en essència es va fer famosa perquè va la primera que l'introduies un text i et generava una imatge.
Aquesta era de pagament, eh?
Sí, ara és de pagament.
Aquesta de pagament, que me'n recordo que vam parlar d'una cosa, Marc, que era de crèdits, no?
Sí. Tu havies de comprar 115 crèdits per $15, que era com el pack estàndard, i a mesura que feies cerques, anaves gastant crèdits.
Que jo recordo que vaig preguntar què eren els crèdits, que bàsicament era com una moneda digital.
Sí, una moneda virtual per poder fer cerques i generar imatges.
Aquesta, DALL-E, És de pagament, ara ho comentàvem, però avui ens centrem en eines gratuïtes, sobretot perquè algú que ens estigui escoltant i digui, vull provar de generar una imatge, vull provar de generar un vídeo amb intel·ligència artificial, doncs que no s'hagi de rascar la butxaca. Si després algú vol treballar més i vol anar-se a gastar els diners, que ho faci amb dall. Però en tot cas, avui recomanem eines d'intel·ligència artificial per generar imatges gratuïtes. Per quina comencem?
Per l'eina que té la mateixa tecnologia de base que DALL-E,
sí,
i és de Microsoft i és el generador d'imatges Bing.
Val. Això recordo que també ho vam, sí, comentar. Aquest és gratuït, no?
Sí, sí, totalment gratuït.
Val. I també hem de gastar monedes d'alguna manera, per molt que sigui gratuït o no?
Sí, és gratuït, però tens un límit diari de prompts, diguem, d'instruccions que li pots donar.
D'acord. A veure, Marc, tu l'has provada.
Sí. Aquí és on ens hem quedat dimarts
passat. Aquí és on ens hem quedat, la vas provar. Ui, que ara acabo de recordar que vas fer la cosa aquella denunciable, que li vas demanar a la plataforma que creés un Sergi Embudió de zero.
Correcte. Però, com que he tingut una setmana de marge, he trastejat amb eines diferents, d'acord?
Millor.
De l'aplicació. Recordem, tu per trobar aquesta eina has d'anar al cercador Google, el que sigui el teu cercador de referència, i buscar generador d'imatges Bing Microsoft.
Bing és amb
B-I-N-G.
Val.
I entres al primer enllaç que et surt, no hi ha pèrdua, et registres amb un compte de Hotmail, d'Outlook, i llavors ja pots crear. Com deia la Dan, tens 100 monedetes, en gastes una per cada cerca que fas, i si se t'acaben, va més lent, o inclús et pot acabar de la possibilitat de generar imatges.
D'acord.
Tu vas al requadret que tens aquí a la pàgina web i escrius amb text quina imatge vols crear. Uh-huh. I ell et respon amb 4 possibilitats i tarda uns 15-20 segons en provar-ho, d'acord? Uh-huh.
Quan diem amb quina imatge vols crear i què li has de posar, posem un exemple pràctic perquè la gent digui, vale, que jo què li he de demanar a l'eina?
Aquesta setmana he pensat, creem imatges que hi hagi elements naturals, a veure com ho fa. Uh-huh. És a dir, no personalitzant amb cares. I vaig posar, la primera cerca que vaig fer aquesta setmana va ser, vull veure una selva tropical amb una església gòtica envoltada d'arbres.
Això és tal qual el que vas escriure.
Jo vaig escriure
en
això.
En català, eh?
En català, sí, sense cap mena de problema.
Perfecte.
I ell em va contestar amb 4 imatges, que ara te l'ensenyaré i després ho penjarem a les xarxes del Monarracú, sí, que són diferents selves amb esglésies al centre, gòtiques.
Hosti, aquesta primera està molt ben aconseguida. Està molt bé, això. Ara la gent deu estar dient, ah, ensenya-m'ho, clar, clar. Sí, no, està molt bé, o sigui, és bestial.
Si tu trobessis aquesta imatge a la portada d'un llibre, diguéssim, d'intriga...
O de fantasia.
També.
De, saps? De, com de allò típic món, no?, d'aventures amb personatges. És a dir, una mica podria ser, per exemple, la portada d'algun llibre del Senyor dels Anells, per exemple.
Exacte.
És tal qual, el que es veu és una església gòtica, quan et diuen una església gòtica, la primera església gòtica que et ve al cap, posat al qual al mig d'una selva, amb l'ombra molt densa, molt... i és, o sigui, està molt ben... I això, quants segons triga en generar
de 7 a 10, i n'ha generat 4. Aquesta és,
exacte,
una de les 4 que sí, tu has vist. Totes tenen punt de vista diferents, però més o menys l'essència vindria a ser la mateixa.
Està molt bé.
Després vaig provar de dir, escolta'm, en lloc d'una església gòtica fes-me una de romànica, ho va fer,
igual, eh?
No tenia tant punt d'intriga, i després vaig pensar, val, canviem, i vaig posar que em generés un edifici de veritat, que era la Sagrada Família, al mig del desert. I ens ho va fer, va posar ell perquè va voler una persona mirant-s'ho, que també podria ser la portada d'un llibre. Mm-hmm. El desert és impecable, com pots veure i com penjarem després a xarxes del Monarracú a Twitter. Mm-hmm. Però sí que és veritat que aquí, al demanar un edifici en concret, la Sagrada Família no té tots aquests detalls, oi que no?
No, és com que la pròpia intel·ligència artificial ha acabat la Sagrada Família.
Exacte. I ha fet tots els pinacles que falta construir i n'ha afegit, sí, sí, algun més.
És la Sagrada Família acabada i amb un detallet més allà. Mira, també hi posaria això, que quedaria bé.
Exacte.
Però és veritat que queda perfectament integrada i es veu, que no és una foto. Es veu que hi ha un disseny a darrere, o seria potser una fotografia molt retocada, però, clar, és que queda perfectament integrada en un desert que és impecable, un senyor d'esquena amb un barret mirant-s'ho i la Sagrada Família, doncs, al fons, acabada.
Té un punt artístic, també,
sí,
si t'hi fixes. Per això dèiem abans que podria ser, sí, la portada d'un llibre.
Sí.
I després vaig pensar, testegem una de les altres funcions que té aquesta aplicació, que és generar diferents estils. Dic, agafa la mateixa imatge de la Sagrada Família que comentàvem ara amb el Sergi i fes-me-la amb un estil de còmic. I el que va fer va ser agafar la mateixa imatge amb les típiques línies gruixudes, les faccions que tenen els còmics, I aquestes ratlles impressionistes de generar l'atenció.
O sigui, el disseny és preciós. I és 100% de còmic, i insisteixo, això són 7-10 segons i et dona 4 exemples perquè tu triguis la que vulguis, indicant-li només vull la Sagrada Família al mig d'un desert.
I això ho hem fet res, amb 10 paraules. Si tu vols posar més detalls, t'hi pots entretenir. Sí,
en aquest cas, és a dir, que ara ho veig aquí a la pantalla, el que el Marc li ha demanat exactament a l'eina és vull veure un desert amb la Sagrada Família al mig en un estil de còmic. I surt això amb 7-10 segons. Clar, la pregunta, Adam, aquestes imatges tu les pots comercialitzar? Són propietat d'algú?
En general, la intel·ligència artificial, les imatges generades per la intel·ligència artificial no tenen drets d'autor. Cal mirar a les plataformes, però quasi totes permeten l'ús comercial d'aquestes imatges. És a dir, tu agafes aquesta imatge, generada per Bing, la pots posar en un llibre.
Sí, eh?
Sí.
Clar, però això no genera polèmica o ha aixecat alguna mica de polseguera entre els artistes?
Bueno, sobretot...
Imagino que no els hi deu fer gaire gràcia.
No, i sobretot perquè per entrenar aquestes eines, perquè funcionin, aquestes eines han de ser entrenades amb moltes imatges.
Clar.
I la polèmica està en que les imatges que han fet servir algunes d'aquestes intel·ligències per ser entrenades sí que tenen drets d'autor, les imatges que té la intel·ligència per funcionar. O sigui que d'alguna manera s'han beneficiat del treball d'artistes o de fotògrafs per entrenar aquestes xarxes.
Clar. Això ho hem dit, ho hem anat dient molt també, parlant aquí amb l'Adam Garriga, de que les eines d'intel·ligència artificial han d'entrenar, han de millorar, han d'aprendre.
Clar.
Que amb el pas del temps cada vegada s'apropen més a la perfecció.
Sí, però aprenen amb exemples reals.
Clar,
aquests
clar,
exemples exacte. Reals són d'algú, o algú els ha fet.
Clar, clar. Aquesta eina que ara hem provat i que insistim, compartirem a les xarxes aquestes imatges que ha aconseguit el Marc en pocs segons, només amb una petició de 4 paraules, aquesta és l'eina del cercador de Microsoft Bing, que és tan fàcil com buscar generador imatges Bing Microsoft al Google i et surt aquesta. I l'altra eina, i amb això acabarem, Zoé, que em sembla que és la que has provat tu,
exacte.
Pot ser, que es diu Stable Diffusion.
Diffusion.
Aquesta eina, ara em podríem dir que és més avançada que la de Microsoft?
No ben bé.
Allà,
és una mica diferent i les dues estan allà. El que és DALI, la tecnologia DALI i la tecnologia Stable Diffusion podrien dir que són l'estat de l'art en la generació d'imatges.
Stable Diffusion, que és STABLE, Diffusion, doncs, tal qual, com si fos difusión en castellà, però sense accent. Llavors, Zoé, què li has demanat tu a Stable Diffusion?
Doncs això que et comentàvem l'altre dia, li vam demanar que et creessin a tu. I vam dir, li vam demanar, fes un locutor de ràdio parlant amb un micròfon vermell. Llavors, el que tu pots fer quan entres en aquesta web, que he de dir que és bastant intuïtiva, tens una barra com un cercador, i a sota tens com uns 4 paràmetres. Pots definir l'estil de la foto, si el vols fer com tipus pictòric, o si vols que sigui més cinematogràfic, de còmic, el que sigui. També pots escollir la ràdio, és a dir, el format de la imatge, i també li pots donar un negative prompt, és a dir, el que no vols que aparegui a la imatge. I ara et posaré un exemple. La primera vegada que li vaig demanar que em fes el Sergi Embudio, no li vaig dir Sergi Embudio, lògicament, que em fes un locutor de ràdio parlant per un micròfon vermell, la imatge va interpretar, o sigui, la intel·ligència artificial, va interpretar que havia de fer una imatge tota vermella, i em apareixia una imatge amb tons vermellosos, però el micròfon no apareixia vermell. Llavors, un bon exemple és aquest, que llavors pots dir-li què no vols que aparegui la imatge, llavors hi vaig posar sota, vull que només aparegui el micròfon vermell, però que la resta d'elements de la imatge siguin d'un altre color. És a dir, li pots donar aquesta indicació. De moment ho explico.
Això en català, també?
Això en català. S'ha de dir que vam notar que hi ha diferències en la llengua. Si tu li dones les indicacions en anglès o en castellà, et generarà més bones imatges que no pas en català.
D'acord.
En català et genera imatges més pobres i a vegades no t'acaba d'interpretar del tot. Però és això. Llavors, sí que és veritat que has d'anar afinant el que tu li dius, perquè si tu li poses una instrucció molt genèrica et pot fer una imatge que potser està una mica esbiaixada i a mesura que vas com donant-li més indicacions ja et va com perfeccionant la imatge que tu vols. Vols saber més coses encara, Sergi?
Sí.
No. Coses que crec que són importants que sàpiga la gent. Et pots registrar gratuïtament.
Sí.
Pots, com simplement amb el teu correu electrònic, entrar-hi, i això et donarà unes certes comoditats, però sempre és veritat que és millor com registrar-se i pagant, però, perquè llavors podràs gaudir.
Això sempre passa, amb les eines d'intel·ligència artificial, que al final s'ha de pagar. Aquesta és Stable Diffusion. També penjarem aquests exemples que ara explicava la Zua de les xarxes perquè la gent se'n faci una idea. L'altra és Bing i l'altra, que és la que dèiem de pagament, que són aquests $15, que és d'all i que ens explicava l'Adam Garriga d'Eurecat. Moltíssimes gràcies, Adam, com sempre, per acompanyar-nos. Zoé, Marc, moltíssimes gràcies als dos.
Un plaer.
I ara he vist que ha entrat la mare aquí a l'estudi, per tant, això deu voler dir que té coses a explicar. A veure.
Apu.
Què?
Doncs mira, sorpresa. Us heu preguntat mai com funciona Legalitas? Doncs igual que els centres mèdics, on segons el que et passa et deriven a un metge especialista o un altre. A Legalitas, com dèiem, passa el mateix, però ho fan per telèfon o internet. Després de revisar la vostra consulta, us passen amb un advocat expert en el vostre cas. Pot ser un advocat laboralista, fiscalista, el que tu necessitis. I ara, doncs, el més important és que vosaltres us feu de Legalitas trucant al 900-100-608 i sentiu el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessiteu. Ja ho sabeu, truqueu a Legalitas.
Gràcies, Mar. Doncs mira, nosaltres ho clavarem aquí en punt al migdia. Tornem demà, com sempre, a les 7. Adéu!